José Ignacio González Faus, gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Sant Cugat i de Cugat.cat. Moltes gràcies per dedicar-nos uns minuts.
Bona tarda.
Vostè oferirà una conferència inaugural en què reuneix tres conceptes, que són pau, justícia i energia. Per què és aquesta tria? Creu que la majoria de conflictes de l'energia avui dia són els que impossibiliten que hi hagi pau, impossibiliten justícia?
Bueno, la tria està feta per el tema de la setmana, que és els conflictes energètics, no? I la fa la Universitat de la Pau. Jo recordo que el primer any que es va fer, es va treballar, es va citar una frase de la Bíblia, del profeta Isaías: la paz és fruto de la justícia. També passa ara que la justícia seria una mica fruit del repartiment equitatiu de l'energia, i per tant els tres estan interrelacionats.
Sembla, doncs, sense justícia no pot haver-hi pau, però no hi ha justícia, entre altres coses, perquè no hi ha un repartiment...
Perquè no hi ha un repartiment equitatiu de l'energia.
Quins conflictes derivats del control de l'energia li preocupen més o creu que són més rellevants perquè tinguem el món que tenim avui dia?
Això és difícil de dir, perquè hi ha una amenaça de tipus ecològic. Si l'energia està mal repartida i el creixement està com està tan mal repartit, doncs la fam, i s'han pronosticat pel futur unes hambrunes impressionants, no? Però també el perill d'un conflicte fins i tot bèl·lic, i no sé si mundial, però d'una certa magnitud, no s'ha d'excloure. Jo començaré comentant una anècdota que cita la Naomi Klein, que és una autora nord-americana molt coneguda, que estava, com tu i jo, perdó, perquè l'interlocutor queda molt, un diàleg així en televisió, parlant de, sí, criticant les empreses, que pugen els preus d'una manera... Però de cop, diu ella, el locutor, diu... Espera, t'ho llegiré, perquè serà molt més impactant. Diu, bueno, hay una manera para abaratar los precios del petróleo. Hemos invertido 650.000 millones de dólares para liberar a una nación de total 25 millones de personas. ¿No va siendo hora de que reclamemos algo de petróleo a cambio? Debería haber un montón de camiones cisterna, uno detrás de otro, y todos con un letrero en Irak, y todos con un letrero de agradecimiento del gobierno iraquí. ¿Por qué no vamos y cogemos sencillamente el petróleo? Nos lo hemos ganado liberando a un país. Puedo arreglar el problema en 10 días, eso le iba a decir el locutor. Y la Naomi comenta, això no seria una solució, sinó seria un latrocinio. I a més, diu, a l'Iraq li van posar 1.000 milions de dòlars de retribució a Kuwait per la invasió de Kuwait. A Estats Units no se li hauria de posar per la invasió d'Iraq alguna multa també. O sigui, el perill de que l'energia, el conflicte energètic degeneri en violència, no s'ha d'excloure.
Sembla que, a més, la resposta d'aquest locutor, de fet, s'està complint, perquè fa poques setmanes apareixia en premsa que començava la subhasta del petroli a l'Iraq després de la invasió. Doncs ara ja comencen a obrir convocatòries perquè les principals petrolieres del món, doncs, inverteixin allà per fer l'extracció. Per tant, sembla que no anava errat.
No anava errat, no.
A part d'Iraq, hi ha algun altre punt calent al món en què els conflictes de l'energia? Sabem que Palestina, Israel és un problema, també amb Síria. Sabem que hi ha problemes pel control del petroli gairebé arreu del món on hi ha petroli. També l'aigua, per on pot anar la cosa?
L'aigua també, jo sóc purament l'introductor i no... Però a la setmana aquesta de la Pau hi haurà una conferència sobre l'aigua, demà, que serà de les més interessants, del Pedro Arrojo, el senyor de Saragossa, hi ha una altra sobre Iran, vull dir, i a més està tot el problema de Xina i Índia, que actualment estan consumint, demanant, perquè el seu creixement demana molt de petroli, i bueno...
I quina és la seva opinió al respecte d'això? Perquè ja veus que diuen, bé, aquestes dues potències emergents haurien de limitar el seu creixement perquè el món no aguantarà una demanda energètica tan elevada, però evidentment després aquí diu, bé, el món ric s'ha estat aprofitant d'això i ara vol negar-li altres potències. A on se situa vostè?
El problema és aquest. Jo crec que la setmana termina, la darrera ponència, que és la que més interessant pel títol sembla, que diu el decreixement econòmic com a alternativa. Ja no és un consell ascètic de l'ascètica cristiana, no, és alternativa. si nosaltres no decreixem, no tenim cap dret a reclamar als altres que no s'acostin al nostre nivell. I si s'acosten, això s'acaba.
I en el terreny domèstic o ciutadà, diguéssim, estem preparats, estem mentalment disposats a renunciar a quotes de benestar o fins i tot de luxes a favor doncs, d'un món més sostenible, més just?
Jo crec que no. Ni estem preparats ni ens preparen. Vull dir, hi ha alguna gent que està més conscientitzada i que procuren fer-ho, però és molt freqüent l'excusa de, bueno, total, si els altres no ho faran. Mira, ara no té res a veure això, però acabo de sentir en les notícies que Espanya, la ministra, la Carme Chacón, ha decidit eliminar totes les bombes de racimo que tenia Espanya, que seran 4 milions d'euros. Sembla una medida fantàstica. Ara, fins ara l'argument era, si no les venem nosaltres, les vendran nosaltres. Però aquest argument no fa més que la cosa empitjori, empitjori, empitjori. I després també hi ha una cosa molt curiosa, i és que podria ser fàcil aquest decreixement si ho fem entre tots i en petites mesures, petits passos. Però quan el pas és tan petit, diu, això no val la pena. És com el fumador que sempre diu, hombre, per un cigarrillo más no me va venir el càncer. Hombre, això és veritat si fos només un cigarrillo más, però el problema és que després vindrà un altre, no? Doncs això pot dificultar i la renúncia. No és l'únic obstacle, evidentment, hi ha altres pitjors, però...
Vostè és teòleg, vostè em deia, ha treballat a Amèrica Llatina un temps. Des del punt de vista espanyol hi ha molts interessos energètics a l'Amèrica Llatina, penso per exemple en Repsol o en altres companyies, i també aprofitant la seva condició de teòleg, no sé si la comunitat cristiana o l'Església doncs, té un paper també a jugar, per exemple, doncs, a divulgar aquest decreixement, aquest principi de decreixement més que d'acumulació, que no sé si a nivell jeràrquic és el missatge que transmet l'Església.
No ho sé. El papa, la reunió aquella de bisbes del CELAM, sí que va dir-ho d'alguna manera, però vaja, diu tantes paraules que queda flotant només. D'Amèrica Latina una cosa sí que diria, i és que les petroleres o les multinacionals espanyoles són molt mal mirades en Amèrica Latina. A un nicaragüense o un argentí, parla-li tu de Telefònica, ja veuràs. No? I fins i tot, quan aquella pelea entre el Chávez i el rei, doncs a mi, amics d'Amèrica Latina, m'ha dit, no, és que el rei se passó. Bueno, és un altre punt de vista que convé tenir-lo en compte. Després, com a teòleg que dius, jo, evidentment, no sóc sociòleg, no tinc solucions pràctiques, procuro, doncs, crec que les ciències socials són també un instrumental, igual que la literatura, un altre, són instrumental per a la teologia. Però el que sí que interessa, i crec que bueno, ho diré aquesta tarda simplement, és que la gent estigui motivada i amb una motivació que, tot i que el veredicte és una mica pessimista, doncs no es tregui les ganes de treballar, que això té un sentit. Hi ha una frase que tal com la citaré, no l'acceptareu, però després la canviaré. Jo vaig fer la meva tesi doctoral sobre un teòleg del segle II, el primer teòleg pràcticament de l'Església cristiana, que deia, literalment, si el mundo no se destruye es gracias a los cristianos. Bueno, avui, amb el mal exemple que donem els cristians, això no acceptaria ningú. Però canviem una mica la frase. Si el mundo no se destruye es gracias a tots aquells que lluiten i treballen per la pau, per la justícia, pel manteniment de la terra, etc. etc. I jo crec que la frase té una bona part, una gran part de veritat. I ho dic en aquest sentit, si no podem aconseguir canviar el món, que seria l'ideal, i una societat més justa i una terra més neta, però almenys potser estem evitant que el món peti, que es vagi a campistrau i que s'acabi.
Aprofitant també de nou la seva condició de teòleg, que a vegades en aquests conflictes dels que parlàvem, on aparentment, o segons alguns autors doncs, es plantegen termes de xoc de civilitzacions o enfrontaments religiosos, per exemple a l'Extrem Orient, o les guerres, les invasions d'Estats Units o d'Occident a països per alliberar-los. Vostè creu que aquí s'utilitza la religió per emmascarar coses que en el fons són, per exemple, interessos per el control de les fonts energètiques o preocupacions geoestratègiques? Es fa un ús d'aquest tipus de conflicte religiós?
Aquí s'hauria d'estudiar, però aquí a Europa i a Espanya jo crec que ja no tant. Això es nota molt més América Latina. Yo sempre dic, si vols entendre la crítica de la religió de Marx, ves-te en América Latina, perquè allà sí que s'utilitza. De tota manera, ja que has parlat de l'aliança de civilitzacions i el conflicte, s'ha de dir també aquí una cosa, i és que no és just ja sempre llançar la culpa a la religió, perquè no hi ha religió sense cultura. Hi ha coses que es presenten com religioses i són en realitat culturals. El vel de les nenes. Hi ha nenes al Marroc que es posen el vel perquè sí que és veritat, les xiques d'allà del Marroc tenen uns ulls preciosos habitualment. I un vel així sembla que faci ressaltar més els ulls, hi ha una certa tradició. Bueno, després això es justifica religiosament, com es va justificar la circuncisió en temps de Moisès, que fos d'aquesta. Però són valors culturals que procuren arrimar-se a la religió, però que en realitat no són autèntiques realitats religioses.
Molt bé, doncs professor José Ignacio González Faus, li agraeixo aquests minuts, aquesta conversa. Esperem que vagi bé la seva participació en aquesta obertura de la Universitat Internacional de la Pau. Quina conclusió li agradaria que sortís de tot plegat? Perquè vostè abans parlava d'un cert pessimisme, tot i que amb una llum d'esperança, però què li agradaria que sortís d'aquí?
Doncs que sortim convençuts de que per arreglar aquest problema energètic de la justícia i de la pau no es tracta de posar mesures concretes aquí i allà, sinó d'un canvi del nostre sistema econòmic. I que sense això, i això va per llarg, però bueno, que ho sapiguem.
Molt bé, doncs li agraeixo aquests minuts, gràcies i que tingui sort.
Fins una altra.